Ara el ciclista haurà d'estar 6 setmanes a Austràlia fins que recuperi el passaport.
Quines opcions tinc per ser més sostenible en el consum d'energia? És possible contractar a casa energia 100% renovable?
Sí, és possible. A Repsol tenim projectes eòlics i fotovoltaics a Espanya capaços de subministrar energia d'origen 100% renovable a casa teva i a més d'un 1,5 milió de llars. I contribuir així a reduir les emissions de CO2 de l'energia que consumeixes. Més informació a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un atac de sinceritat, el que va tenir Carlos Arguiñano durant el seu programa de cuina Antena 3. Mentre tallava i fregia patates, va posar-se a comentar el funeral de la reina Elisabet II.
Oye, ¿qué me decís lo de la reina de Inglaterra? Que ha viajado más de muerta que nosotros de vacaciones. La han movido bien, ¿eh? A la abuela, joder, estará quejosa.
També va tenir paraules pel seu successor, Carles III.
¿Y cómo estará mi tocayo, Carlos? Qué nervios. A esta edad a trabajar. Este que no ha hecho más que cazar zorros y andar de... Este no ha estado vendimiando nada, ¿eh? Aquí sí va a haber que vendimiar. Aquí no vendrá. Aquí hay que trabajar. Estará otra cosa.
Y con qui no vol la cosa va acabar amb un alegat república, això sí, molt resignat.
Qué cosa, ¿eh? Que naces para... en la Casa Real y rey para siempre. Es curioso, y otros a trabajar siempre. Uno es siempre rey y otro siempre a currar. Bueno, pues nosotros nos ha tocado lo de currar. Pues venga, curra.
Carlos Arguiñano, sens dubte, està fent números per incorporar-se a la nòmina d'operadors de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
My home. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Les 9 tocades.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
Saludem a aquesta hora Mònica Terribas. Hola, Mònica, bon dia.
Molt bon dia. Per dir alguna cosa, pensant sí. En Itàlia i la teva nit, diguéssim.
Sí. Màrius Carol, bon dia.
Bon dia.
Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Miquel Samper, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Saludem també Pablo Iglesias a Madrid. Hola, Pablo, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, i saludem també Pere Mas, que trepitjarà l'ull de poll. Hola, Pere.
Bon dia, Malgria, Jordi Maria.
Bon dia, Malgria.
Giorgio Maria.
Sí, anem a fer una cosa abans de... Així anem a posar l'F5 d'aquest matí a Itàlia, perquè recordeu que es va tancar els col·legis electorals a les 11 en punt de la nit. Allà la RAI va treure un sondeig, i ara ja tenim no sé quin percentatge, Jordi, de Planell Roma escrutat a aquesta hora del matí, perquè encara no tenim el 100%, però tenim quant en aquests moments?
Fregant el 98% ja.
El 98%, per tant, vol dir que a les 9 del matí pràcticament tenim ja el 100%, i per tant podrem fer aquesta hora, des d'aquí a Roma, ja la valoració del que han estat aquestes eleccions. Aviam, què diu el 98%? Ha variat alguna cosa o no?
Ha variat poquíssim. La coalició de dretes s'imposa per una amplíssima majoria. En aquests moments obtindria el 44% dels vots. 44,04. De fet, la tendència que hem vist en aquestes últimes hores ha estat que ha passat del 44,5% a anar-se apropant al 44% pelat. És l'única, diguem-ne, diferència substancial que hem pogut identificar al llarg d'aquestes 3 hores que portem portem de matí seguint el recompte electoral. En aquesta coalició de dretes, la força que s'emporta la major part dels vots és, sens dubte, la de Giorgia Meloni, germans d'Itàlia, obtindria un 26,2% dels vots. A bastanta distància hi hauria la Lliga de Matteo Salvini amb un 8,8% dels sufragis i, finalment, la força Itàlia de Silvio Berlusconi amb un 8% pelat de vots. Per cert, ho dèiem fa una estona, la RAI ha confirmat que Silvio Berlusconi ha recuperat l'escó al Senat després que fa 9 anys l'expulsessin pels casos de corrupció que l'esquitxaven. Pel que fa la gran alternativa a la coalició de dretes, la coalició de centre-esquerra, encapçalada pel Partit Democràtic d'Enrico Leta, ara mateix obtindria un 26,2% dels vots, per tant, pràcticament 18 punts de distància respecte a la coalició de centre-dreta.
Perdona, el Partit Democràtic?
La coalició de centre-esquerra, un 26,2% dels vots. I si desgranem els diversos partits que formen part d'aquesta coalició, el Partit Democràtic de Leta s'emportaria un 19% dels vots. La resta d'aliats, que són partits molt minoritaris, el 3,5%, el 2,8%, o l'Impegno Cívico de l'actual ministre d'Exteriors, Luigi Di Maio, tot just el 0,6%. Fora de les grans coalicions, el moviment 5 estrelles obtindria un 15,2% dels vots, lleugerament un millor resultat del que li indicaven les enquestes. I finalment tindríem el tercer polo, de l'Azione de Carlo Calenda i de la Itàlia Viva de l'exprimer ministre Matteo Renzi, que obtindria un 7,74% dels vots. Això pel que fa als percentatges a la Cambra de Diputats, al Congrés italià, perquè ens entenguem, amb aquest 98% escrutat. Però és que, a més, també hi ha repartits ja 75 dels 146 diputats que s'escullen pel sistema directe. Recordem que a Itàlia, en aquestes eleccions, es trien un 37% dels parlamentaris per la via directa, com el sistema britànic, i un 63% pel sistema proporcional, que és el que tindríem, per exemple, a Catalunya. Doncs bé, dels diputats escollits pel sistema directe, n'hi ha 75 de repartits, i atenció, perquè 59 serien per la coalició de dretes. Només 7 de moment per la coalició d'esquerres, 7 més pel moviment 5 estrelles i 2 per partits minoritaris. Per tant, en aquests moments, amb els diputats que ja tenim assignats, la coalició de dretes multiplicaria per 9 els diputats que en aquests moments està obtenint l'esquerra. Evidentment, però, l'elecció directa, el fet d'anar amb una coalició àmplia, ajuda a concentrar el vot i que, per tant, t'emportis més diputats. Això anirà quedant lleugerament corregit quan s'assignin els diputats per la via proporcional. Aquesta, doncs, seria a hores d'ara la fotografia, Jordi.
Aquestes que diuen centre-dreta, tot això em sembla fins i tot una broma.
És com s'autonomenen, diguem-ne.
Sí, sí, s'autonomenen centre-dreta, però estem parlant que hauria guanyat pràcticament a tot Itàlia.
Sí, sí, el mapa d'Itàlia és molt concloent, ha guanyat a totes les regions del país, totes, fins i tot regions històriques com, per exemple, Emília-Romanya o la Toscana, que eren regions històriques de l'esquerra. S'ha imposat àmpliament al nord, com estava previst. El Vèneto, per exemple, la regió de Venècia, ha aconseguit més del 55% dels sufragis, i l'única taca, l'única gàlia que resisteix en aquest mapa dominat pel blau de l'autoanomenada centre-dreta és la regió de Campània. Campània 1, que és bàsicament Nàpols i la seva àrea metropolitana, allà sí que s'ha imposat el moviment 5 estrelles. Dèiem en aquestes setmanes prèvies que l'únic lloc on encara hi havia i allà potser alguna opció d'intentar frenar l'ascens de la dreta, doncs bé, no ho ha aconseguit a Sicília, no ho ha aconseguit a la part baixa de la bota italiana, per entendre'ns, però sí que ho ha aconseguit a Nàpols i a la seva àrea metropolitana. Allà s'ha imposat per 5 punts al centre dreta el moviment 5 estrelles de Giuseppe Conte.
És la Gàlia de l'esquerra, sens dubte, aquesta zona d'Itàlia, la única. Anna Buch, corresponsal de RAC1 a Roma, bon dia.
Bon dia.
I saludem també al delegat del govern a Itàlia, Luca Bellizzi. Hola, senyor Bellizzi, bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Abans de parlar amb els tertulians nostres que tenim a Barcelona i a Madrid, deixa'm preguntar-te, Anna Buch, vistos els resultats, ahir ens deies, a partir del 41% cap amunt, la ultradreta formarà govern i ja està. A part, 41 en avall, 41-42, segurament hi hauria més problemes i sumirien el caos, però la realitat és la que és. 44,04% en el 98% escrutat. Molta gent es pot dir, bueno, és que he guanyat l'ultradreta, què ha passat? Pots explicar, Anna, per què ha guanyat amb tanta claredat l'ultradreta i per què ha guanyat amb tanta claredat aquesta dona que es diu Giorgia Meloni?
Jo crec que, per començar, el que ha guanyat a Itàlia avui no només és la ultradreta, que ja el triomf és indiscutible, sinó també l'abstenció. Parlem de l'abstenció més alta. Un 64% de persones han votat. La segona pregunta, Meloni, és una persona que en els últims 4 anys ha fet un discurs coherent, ha estat premiada per la seva paciència, no ha canviat com Salvini, que sí que anava canviant cada 2 per 3 d'opinions en molts dels temes sobre Rússia, sobre la pandèmia, sobre el govern de Draghi, sobre qualsevol mesura. Meloni, en canvi, s'ha mantingut en una certa coherència dins del seu discurs extremista, i jo crec que la clau també és un cansanci dels italians per un sistema polític que els obliga a canviar de govern cada any i mig, sense que s'acabi de fer mai les reformes que aquest país demana des de fa dècades i que Draghi ho estava aconseguint. Ningú acaba d'entendre molt bé per què ha caigut aquest govern de Mario Draghi, i Meloni és la resposta, és el populisme, és els mateixos vots que fa 4 anys van anar a parar al Moviment 5 Estrelles i a la Lliga, ara se'ls endú Meloni, que és l'única que no han provat, és l'única que encara no saben com ho farà i que dona una certa imatge de serietat envers altres propostes semblants.
Mm-hmm. Luca Bellizzi?
Sí, jo comparteixo molt el que diu l'Anna. Hem de pensar que, efectivament, qui guanya clarament ai Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni. Perché? Io credo che, a part della coerenza, també estem davant d'una crisi economica e energetica durissima, la che ens espera qui a Italia. I ella ha sapigut perfettament attraure lo che era il voto antisistema de dreta, che alle ultime elezioni abbia andato cap al Movimento 5 Stelle, e l'ha fet seu. Il Movimento 5 Stelle aconsegueix mantenir aquel voto antisistema d'esquerra, i ens nota perquè el Sur és la segona força, després del centre-dreta el Movimento 5 Stelle i el tercer el Partit Demòcrata, però la gran gruixa dell'elector espantat de lo que està per arribar se n'ha anat exactament cap a Giorgia Meloni, che a través d'un discurso de coerenza, d'opposició, però una oposició che ha sabut també donar suport a Mario Draghi exactament amb votacions com l'enviament d'armes a Ucraïna.
Ha estat clau, sens dubte, aquesta coalició, el fet de que els altres dos partits, en aquest cas la Força Itàlia de Silvio Berlusconi i també la Lega de Matteo Salvini, hagin donat ja l'opció des de la campanya electoral, tota la campanya electoral, de que Meloni era la cap de llista i que és la que anava a guanyar. Que això es dirien que és poc vist el que assistia al sistema europeu.
Sí, ells tenen la norma interna des de fa anys que qui guanya el primer partit a la coalició és qui té el dret a escollir el primer ministre. Això es començava a qüestionar aquest estiu, semblava que potser Salvini no li deixaria tenir aquesta victòria. Deia, bueno, ja veurem quan s'acabi aquestes eleccions. Però ara mateix, amb aquesta diferència tan clara, amb aquest resultat per Salvini, que és una derrota molt important per Salvini, recordem que el 2019 va guanyar les europees amb el 34% dels vots, i ara està el 9%. Hi haurà molta... estaran molt enfadats el seu partit amb aquest resultat, i és culpa seva, és culpa del seu lideratge. Per tant, estarem molt atents al que digui a les 11 quan ha convocat els mitjans per una roda de premsa. Però el que dèiem, no estava clar, no?, que li anessin a deixar aquest protagonisme, però amb aquest resultat tan important, a mi se'm faria molt estrany que el president Mattarella, que és qui ha de decidir al final qui encarrega el govern, ho fes a una altra persona que no fos Meloni.
Efectivament, jo crec que hi ha dos perdedors clarament. Un és Salvini, jo crec que el lideratge està ja en discussió, veurem ara la roda de premsa que farà a mig matí, i l'altre és Enrico Letta i el Partit Demòcrata. Hi havia un lindar psicològic del 20%, es queden per sota d'aquest 20%, per tant també aquí el lideratge canvia. Quin lideratge vindrà després? Jo crec que serà interessant veure exactament quina lega tindrem. Sí, és veritat que la pregunta que es feia és quina careta ara es baixarà, no?, Giorgia Meloni, si la del Congrés de Marbella de Vox o se lo della campagna. També interessant veure si seguirem tenint una lega populista a l'estil Salvini o una lega que es presentarà ja com partita degli empresari, del sector econòmic del nord, dei governadors della Lombardia, del Veneto, come Zaia o Fontana.
Tinc moltes ganes, moltes, d'escoltar, de sentir a Pablo Iglesias, de sentir a Mònica Terribas, de sentir a Màrius Carol, de sentir a Miquel Samper, de sentir a Teresa Cunillera. Però serà d'aquí uns moments, perquè abans, avui, hem d'anar al Corte Inglés. Durant molt de temps ens acompanyava la Noemí, durant molt de temps ens acompanya aquesta última setmana Mari Carmen, i avui és Maria José. Hola, bon dia.
Hola, hola. Ja tornem a ser aquí.
Ah, sí?
Que bé que et va el finançament del Corte Inglés.
Sí.
I especialment ara, que torna el seu finançament total per a clients amb targeta al Corte Inglés. Que bé que et va per les teves compres. Des d'una bossa de mà fins a la compra d'alimentació. O un televisor, o una rentadora, el sofà, per tot allò que t'agrada. Pel que puguis necessitar. Amb el finançament total, tens fins a 12 mesos per fer les teves compres d'electrònica, electrodomèstics, llar, rellotgeria, joieria, esports, moda i molt més. A més, si actives el servei de compra a mans lliures, no carregues amb les teves bosses i ho pots finançar tot al mateix temps, en un sol tiquet. Activa-la a través d'un venedor, amb l'app o amb la teva carta de compra. Aprofita el finançament total a botiga, web i app del Corte Inglés. El finançament que millor et va, fins al dimecres 28 de setembre. Finançament ofert per Financera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i aquest dilluns 26 de setembre, festiu a Barcelona, les nostres botigues de Plaça Catalunya, Portal de l'Àngel, Diagonal, Can Dragó i Meridiana romandran obertes en el seu horari habitual, de 9 del matí a 9:45 de la nit, perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. Fins la propera!
RAC 1. Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Vols que el teu fill estudiï un curs de la ESO o batxillerat a l'estranger?
GES Idiomes, amb més de 30 anys d'experiència, t'ajudarà a triar el millor destí amb les millors condicions.
Informa't també sobre els nostres cursos d'estiu a l'estranger amb família o residència.
GES Idiomes, troba'ns a Barcelona, al carrer París 168, cantonada amb Montaner.
hesidiomes.com.
Ni millennials, ni boomers, tots pertanyem a la mateixa generació. Els que estem aquí i ara per transformar el país. La generació dels que somien i fan. Amb els fons de la Unió Europea, milers d'idees estan passant del paper a la realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes possible el teu somni. Govern d'Espanya.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Descobreix les icones atemporals a la Roca Village. Els clàssics de denim que compraràs ara i vestiràs sempre t'esperen de dilluns a diumenge. I recorda, el 24 i 26 de setembre obrim perquè segueixis gaudint del millor shopping i més sorpreses. Visita la Roca Village i deixa't inspirar per les més de 150 boutiques de les millors marques amb descomptes de fins al 60%.
Línia.
Encantat, línia de 20 gigas.
Dues línies.
Encantat, dues línies de 20 gigas.
I fibra de la bona bona.
Encantat, i fibra de la bona bona.
I per només 36,90. L'ofertassa de l'OUI. Corre, que s'acaba.
Encantat, corre, que s'acaba.
Corre a l'OUI.es o truca al 1456.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Torna a la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
Tallers, conferències, balls de bruixes, mercat de productes esotèrics, tot un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família.
Vine a Sant Joan les Fonts l'1 i el 2 d'octubre i celebra amb nosaltres el cap de setmana més màgic de l'any.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La llum, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra... És el moment de començar a estalviar, i a Verti volem ajudar-te. Per això tens la teva assegurança de cotxe des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. I com sempre, amb un servei 100% digital, podem gestionar la teva assegurança des del mòbil o l'ordinador. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Bé, a aquesta hora del matí, quan són les 9 i 20, abans de... Jo crec que per posar un context és molt important això que ara explicarà el Jordi de Planell mirant les dades. Concretament, que el bloc d'esquerres podria haver sumat.
Sí, és que ara estem parlant d'una victòria amplíssima de la dreta, però el cert és que si agafem els percentatges de vot i agafem el de la coalició d'esquerres encapçalada pel Partit Democràtic d'Enrico Leta i sumem el moviment 5 estrelles de Giuseppe Conte, veiem que obtindrien pràcticament el 42% dels vots. Això és un punt i mig menys que la coalició de dretes encapçalada per Giorgia Meloni. Si haguessin, per tant, concorregut aquestes eleccions en coalició, incorporant el moviment 5 estrelles a la coalició d'Enrico Leta i suposant que la distribució de vots fos la mateixa, estaríem parlant ara d'un escenari extremadament obert, amb un repartiment d'escons molt igualat en què no hi hauria una majoria clara. I segurament la clau de la governabilitat quedaria en mans del tercer polo, format per Azione i per Itàlia Viva, que són dos partits que se situen al centre del mapa polític, però que estan capitanejats per antics militants del Partit Democràtic. Un és Carlo Calenda, exministre d'un govern del Partit Democràtic, i l'altre és Matteo Renzi, exprimer ministre i exsecretari general també del Partit Democràtic. Per tant, això el que ens permetria concloure és que una probable aliança entre el moviment 5 estrelles i la coalició de centre-esquerra hauria pogut desembocar, malgrat que la llista més votada fos la de Giorgia Meloni, en un govern capitanejat pel Partit Democràtic.
Doncs així estan les coses, i per tant ara és molt important escoltar el que diuen els tertulians a Barcelona quan emetem aquest programa en directe des de Roma. Aviam, Pablo Iglesias.
Fijaos. Recordemos cuando Alexis Tsipras ganó las elecciones en Italia, lo que dijo buena parte de la prensa en España. El titular de La Razón
fue...
En Grecia, eso. El titular de La Razón fue Desgrecia. El titular de ABC fue El populismo se apodera de Italia. El titular del País fue La victoria de Syriza anticipa un periodo de agitación en Europa. Esta mañana El País simplemente titula... La ultraderecha gana las elecciones en Italia por primera vez. Y en los titulares de La Razón y el ABC ya os los podéis imaginar. Una de las claves para entender el éxito político del fascismo es su normalización mediática. Uno de los miembros de este bloque que va a gobernar en Italia es Silvio Berlusconi, que acaba de recuperar un acta de senador, que es un tipo condenado por prostitución de menores, y esto creo que tiene sentido decirlo en un contexto en el que sus aliados en España han utilizado un bulo para atacar a la ministra de Igualdad, y que es el dueño de Telecinco y Cuatro en España. Mm. España, un país en el que se ha presentado al aliado de Berlusconi y a quien puede formar gobierno con los aliados de Meloni, que son Vox, estoy hablando del señor Feijóo, como alguien que ha bajado los decibelios de la política, como alguien que es un moderado, como alguien que sería de la escuela de Romay Beccaria, por lo tanto, un político de raza, astuto, y que, con el que conviene hacer pactos de Estado. Mientras que cuanto ganaba las elecciones en Grecia un demócrata como Alexis Tsipras, la prensa de centro-izquierda, de derechas, de ultraderecha, de extrema-extrema derecha, le presentaba como un peligro, y los poderes europeos se confabularon para terminar haciendo caer al gobierno de Grecia si no aceptaba los postulados económicos que defendía en este caso la Troika. En este caso, Meloni solamente tiene que hacer una cosa para que no le plantee ningún problema en Europa: aceptar la OTAN y la estrategia con respecto a Ucrania, y aceptar las políticas neoliberales que se siguen patrocinando desde la Unión Europea. Claro, pensar que la democracia no está amenazada cuando los fascistas van a gobernar en Italia, un partido, ojo, que es un partido fundado por los seguidores de Mussolini, que se llamaba Movimiento Sociale Italiano, y que se supone que no tenía mucho sentido que llegaran a gobernar en un país con una constitución antifascista como la de 1848. Bueno, pues la clave de esto es básicamente la normalización mediática que en los últimos años se ha llevado a cabo con respecto a la ultraderecha.
Jo estic bastant d'acord amb una qüestió que ara subratllava el Pablo i que crec que hem de prendre nota, que és la normalització de l'extrema dreta. És a dir, la normalització i la banalització de la ideologia d'extrema dreta i la manera com anem assumint, no?, que això és normal. I hi ha una generació, i Giorgia Meloni té 45 anys i escaig, vull dir que és d'una generació que és jove i que no ha patit directament tot el que va significar a la Segona Guerra Mundial, que banalitzen i normalitzen des de la seva, diguéssim, adscripció al feixisme, en el cas de Giorgia Meloni, de manera clara, tota una manera de replegar-se sobre la identitat, sobre el nacionalisme malentès, etcètera, etcètera, que va construint un imaginari en generacions més joves que pivota, entre altres coses, sobre, diguéssim, els deures que mai no ha fet la Unió Europea per la construcció d'un projecte polític sòlid. I em vull explicar. És a dir, en aquests moments crec que hem d'alçar els ulls i veure que la Unió Europea no està sent el paraigua polític, no em refereixo a l'economia, polític, en què basar unes democràcies sòlides de valors, on el discurs que feia un regidor de Florència dient anti el poble gitano, dient si em votes a mi aconseguirem que ella desaparegui, coses d'aquestes, no estiguin absolutament demonitzades des del punt de vista democràtic, no? I és perquè el projecte polític europeu trontolla des de l'origen, és a dir, ha pivotat econòmicament la crisi i les crisis, i se suposa que ajuda a superar les crisis, però mai no ha aconseguit teixir una Europa de valors on el feixisme que tindrem i l'extrema dreta a Espanya a través de Abascal, que ja està també normalitzant aquest discurs, no acabi normalitzant-se la nostra societat. I a mi això és el que em preocupa més, perquè avui és un dia en què hem d'analitzar les dades d'Itàlia en relació a les d'Hongria, en relació a les de Polònia i en relació al futur de les forces, de la Suècia, per descomptat, a les forces d'extrema dreta a Europa, el per què aquest tipus de votant acaben anant a les urnes replegats sobre postulats absolutament feixistes d'extrema dreta, amb normalitat. I això està escardant encara més el projecte europeu.
Sí, però jo crec que passa una cosa més que banalitzar. El que passa és que l'altre dia llegia una conferència que va fer l'any 95 ja Umberto Eco, que advertia de que això podia passar, i ell deia, escolti, el nou feixisme no vindrà dient tornaré a obrir Auschwitz, tornaré a fer la marxa de les camises negres o pardes pels carrers, no? Sinó que vindrà camuflat, vindrà identificant-se amb una cosa que jo crec que explica molta de la situació, que és el descontent. I estem en una situació especialment propícia per a aquest tipus de moviment, perquè al fi i al cap és feixisme. Mm-hmm. O sigui, el despatx de la senyora Meloni té una foto del Giorgio Almirante, fundador de l'MSI. O sigui. Però el problema és de que aquest descontent de la gent és un descontent que s'agrupa o que recolze o que va darrere d'aquell que li dona respostes simples, que li dona respostes en el que diu trencadores, etc, però no deixa de ser feixisme. I per això, moltes vegades, jo ho he dit i em sap molt greu, parlem del feixisme amb una facilitat que després passa que quan arriba el feixisme de veritat no l'identifiquem, perquè hem assimilat tantes coses. I la senyora Meloni, pues, que ha fet aquesta campanya? Dulcificar. És a dir, ella, l'estratègia, fer-se... Ahir va anar a la perruqueria, ja es va fer un pentinat de primera ministra... saps, aquest tipus de coses que molt sutilment, el senyor, la senyora, el votant, que està descontent, que està tal, pensa, sobretot venint d'on venim, perquè encara està per explicar què, com i per què va caure el govern de Mario Draghi, no? Què hi van guanyar aquells que van fer que això fos possible, perquè els resultats a cap d'ells els han avalat en res. Uh-huh. Per tant, vull dir que són jugades, de vegades, arriscades, que, volguent ser molt pur en una altra banda, que estàs fent és ajudant a aquest tipus de gent. Uh-huh. I aquesta Mario. Senyora serà aliada de l'Orban, serà aliada de tota aquesta gent, això és, vamos, indiscutible.
Màrius Carol, Miquel Samper, i després obrir una taula també aquí l'Anna Buch, i si han de dir alguna cosa al Luca Belitz. I endavant.
Meloni és un personatge, sí, que caldrà seguir-lo de prop, però és un personatge que ahir envia un missatge molt estrany, i a més que em sembla fora de lloc, de les xarxes socials, que és que
ordinari.
Es diu Meloni, agafa dos melons i se'ls posa a l'altura, a l'alçada de l'esternó.
Bueno, xixolina i ara això, vull dir...
Bueno, però vull dir-te que ja veiem una mica la talla intel·lectual del personatge. Més enllà d'aquesta anècdota, significativa però anècdota, jo crec que el que és més greu és que darrere de Meloni hi ha la voluntat d'intentar reescriure la història, eh? I dir que en realitat el feixisme era una bona eina, diguem, per aconseguir, doncs, millorar un país i portar-lo als seus objectius de millora del benestar, etcètera, etcètera, i que Mussolini va cometre un error, que és posar-se al costat de Hitler i, en lloc d'haver fet només d'amor, col·laborar amb ell amb el seu projecte terrible per Europa. Perdonin, no va per aquí, però és que estan intentant reescriure la història, que això em sembla que és el que és greu. I, clar, ja han passat tres generacions. Aquests són els nets dels que portaven les camises negres pel centre de Roma, no? Vol dir que s'ha anat perdent memòria, I quan es perd la memòria és molt fumut no tornar a llegir la història, perquè si no te la canvien. I això és una mica el que està passant, no? A mi el moment actual em preocupa moltíssim, Jo sóc dels que continuo creient que Europa encara té marge, però Europa està molt baquetejada. En aquests moments tenim l'extrema dreta manant a Hongria, a Polònia, a Itàlia... És a dir, que cada elecció veiem que aquest populisme, aquest feixisme maquillat, comença a guanyar-li el pols a altres formacions demòcrates, no? És molt estrany, perquè la memòria de la gent fa que, com deia el Pablo fa un moment, clar, Berlusconi, que aquest home torni a tenir un escó, una persona que ha estat condemnada en ferm pels tribunals per prostitució de menors, abús d'autoritat, frau fiscal, corrupció i suborn, un personatge així,
lògica... vol ser president del Senat.
No,
ho ha dit.
Però és que...
Jo ho ha demanat, efectivament.
És el dueño de dos televisiones en Espanya, Telecinco i 4.
Sí.
El dueño és Berlusconi.
Sí, però vull dir-te que produeix una certa vergonya que un personatge així, doncs, en lloc de ser rebutjat per la societat italiana, doncs, bueno, encara l'han escollit i ha aconseguit un 8%, no? Vull dir, tan malament tenim a Europa com perquè personatges així puguin continuar presentant-se a unes eleccions.
Sí. Va, de fet, ara ens preguntarem i li preguntarem tant a l'Anna Buch com a Luca Belletti per què. És a dir, per què ha passat aquesta hora? Perquè hi ha aquest resultat? Perquè hi ha hagut gent que encara ha votat Berlusconi? Perquè hi ha hagut gent que ha votat a Giorgia Meloni? Perquè encara hi ha hagut gent que ha votat Matteo Salvini? Ara els hi preguntarem, però abans...
I després una última cosa. I després, és a dir, Itàlia sí que, jo crec que després de la Segona Guerra Mundial fa una cosa que és importantíssima per Europa i per la construcció del propi país, de la construcció d'Europa, que és el compromís històric. És a dir, els comunistes i la democràcia cristiana són capaços de donar-se la mà i de tirar endavant un país que està absolutament trinxat. I que un país que va aconseguir aquest fet tan important aquesta lliçó, diguem, de comportament polític, avui sigui aquesta olla de grills que és, a mi això em... crec que han passat coses, perquè clar, estem fent història recent i no ens en recordem, doncs, que Craxi, el president del Partit Socialista, va acabar a la presó, el cas Aldo Moro, doncs, com els propis demòcrates cristians, va haver-hi gent, doncs, que no van ajudar precisament, diguem, a salvar-lo de les Brigades Roges, etc, etc. Vull dir, han passat coses molt greus a Itàlia, però clar, avui Itàlia, amb aquest govern, canvia una cosa molt important, que és, clar, Itàlia és fundadora de la Unió Europea. Itàlia no és un país menor. Itàlia és un país clau. I què farà avui la Unió Europea? Serà interessant veure-ho. Jo vull veure, és a dir, avui hi ha un altre guanyador, que és Putin. Putin ha estat finançant a l'extrema dreta. S'hi han fet fotos tots. Hem vist a Berlusconi dir que era el seu amic. En el míting final de campanya encara va dir que, escolta, que Zelensky estava equivocat. Sí, és que ho hem vist, és que en el cas de Berlusconi, de Salvini, són gent que són amics personals i no han tingut cap mena de reparo de dir.
Miquel Samper.
Sí, aviam, a mi em preocupa molt, més enllà de com queda dibuixat el nou panorama polític d'Itàlia, al començar a trobar una resposta al per què ha succeït això, perquè, com sabeu, allò de que quan ves les barbes del vecino cortar por les tuyas a remojar, penso que ens ha de fer reflexionar. I aquí segurament hi ha moltes qüestions. Jo crec que una primera és que la gent, doncs, aquest descontent que hi ha, doncs, vers la política, i sobretot cap a les no respostes de la política, cap a les necessitats de la societat actual, doncs fa, doncs, que la gent busqui, doncs, una sortida fàcil, i la sortida fàcil sempre serà el populisme. I aquí tenim un exemple. La Mònica parlava del fracàs, de la manca d'un projecte polític d'Europa, i és evidentíssim. A Itàlia li afecta el fet de que sigui la pota d'entrada, per exemple, de la migració, i que no hi hagi una política de migració com cal que es faci des d'Europa, però hem tingut molts exemples. Vull dir, vam veure com després de la crisi del 2008, bàsicament que va tenir conseqüències amb la crisi hipotecària, Europa no va ser capaç de trobar una harmonització per trobar una sortida. I aquí a Espanya, per exemple, en comptes de ser, doncs, coherents amb el que estava succeint, vam, doncs, fer un rescat a la banca, per exemple, i vam ser incapaços, doncs, de modificar la legislació hipotecària, que tan dolenta i tan regressiva era en aquells moments. Com que el río passa por Pisuerga, no sé com era el refrany, permeteu-me que ahir, doncs,
per
recordi...
Valladolid.
Per Valladolid, això.
És el Pisuerga.
Aprovechando que Pisuerga passa por Valladolid.
Això, doncs... Ahir feia un article la Lola García, torno a parlar també de la Unió Europea, on es feia una reflexió del que va succeir a l'octubre del 17 a Europa. I a mi em sembla, doncs, penós que, havent-hi missatges claríssims, doncs, a les 4 de la tarda, per fer un discurs, doncs, que digués claríssimament que la utilització que s'havia fet de la força era excessiva i, per tant, que s'havia hagut de condemnar des d'Europa, doncs unes bones accions del senyor González Pons i més gent fes que es modifiqués, en aquest cas, un discurs del president de la Comissió Europea. I una altra vegada no va haver-hi harmonització del que ha de ser una cosa tan, tan elemental com la utilització de la força. I, per últim, s'ha parlat d'en Berlusconi. Berlusconi, n'hi ha pocs. Hi ha poca gent, hi ha pocs polítics que tinguin condemnes per delictes de prostitució de menors, no? Però Berlusconi, sense aquest delicte, n'hi ha a tot arreu, i també aquí, i per tant crec que és una qüestió que també tenim molt present, que la política requereix de gent seriosa, requereix de gent honesta, i això segurament, si són capaços d'aconseguir-hi, farà, doncs, que aquí no ens arribi aquesta extrema dreta, doncs, que tanta por fa, perquè posa en risc, evidentment, principis fonamentals, valors fonamentals de la Unió Europea.
Estem en directe aquí al Món RAC1 des de Roma. Estem escoltant, hem escoltat ja a Pablo Iglesias, a Mònica Terribas, a Màrius Carol, a Teresa Cunillera i a Miquel Samper, que poden entrar quan vulguin, però la pregunta que es fan després de tot el que hem sentit, Anna Bugues, és perquè la gent ha votat aquesta coalició que ells s'anomenen de centre-dreta, que poc centre té i molta dreta té, en aquest cas extremada l'ultra, I la pregunta és per què, és dir, què ha passat als italians que han decidit votar massivament aquest grup de gent?
Ja fa molts anys que la coalició de dretes, centredretes o ultradretes, com li vulguem dir, lidera els sondejos a Itàlia. De fet, van guanyar ja a les eleccions del 2018, però no van poder governar junts perquè no arribaven al 40%. Jo sobre el que heu dit m'agradaria apuntar dues coses. La primera és a la qüestió del feixisme, que és una cosa que n'estem parlant molt fora, als mitjans internacionals, anglosaxons, espanyols, francesos, però aquí a Itàlia no ha estat un tema de la campanya. Vull dir, pel carrer preguntaves a la gent per feixisme i et miraven com si fossis una persona d'un altre món. No és una cosa que els hi preocupava, que tinguessin en compte a l'hora de votar. És una cosa molt interessant, no? Perquè sembla que estigui com a fora, però no ho acabin d'admetre. És un argument que sí que feia servir l'esquerra. També hem vist alguns episodis com el germà d'un dels fundadors de Germans d'Itàlia fent un salut feixista en un funeral. Però això no ha causat tampoc un gran escàndol més enllà dels mitjans d'esquerra. I això és interessant, crec jo. I segon, el tema de Putin, aquí sí que serà molt interessant veure el paper de Mattarella, que és el president de la República, que a més de tenir el poder de qui escollir per formar govern, també té el poder de vetar ministres. I Mattarella no permetrà que hi hagi cap ministre al proper govern que estigui mínimament contra la Unió Europea o contra la OTAN. També un últim apunt és que Meloni té molt bones connexions amb els ultraconservadors americans i aquesta campanya ha enviat un senador, Adolfo Urso, que és el seu gran suport en política exterior a Washington, a convèncer els Estats Units que no serà cap problema en aquest moment. I per tant els vol assegurar que ni Salvini ni Berlusconi, tot i les seves grans relacions amb Putin, els hi posaran en dubte la seva col·locació atlantista.
Luca Bellizzi?
Jo dubto que d'aquest 26% de vot que ha obtingut Fratelli d'Itàlia els electors es defineixin feixistes, d'extrema dreta o de dreta. Però tant, què ha passat? Com és que un 26% d'italians hagi decidit de votar i donar la confiança a Giorgia Meloni? Me refaccio a quello che ho detto prima. Io credo che è la por a quello che sta per arrivare. Proviamo un inverno, a una crisi energetica, una crisi economica molto dura, e se refiano di un personaggio che ha tenuto in questi ultimi 5 anni coerenza, un'opposizione mostrando anche una posizione in algun momento costruttiva, e la logica di fascismo o antifascismo in perchetta 26% già non funziona. Io credo che tendríamos que identificar una nuova categoria, una nuova definizione per aquesta forza politica che utilizzano senza dubbio la por, la pancia, però il desiderio della cittadinanza di risposte molto semplici, però anche miro a una certa colpabilità al Partito Democrata che ha governato 5 volte negli ultimi 9 anni e non ha saputo connettare amb aquesta panxa, amb aquesta ciutadana. I per tant és aquí, jo crec, on s'ha de tornar a reconstruir. Nella dimostració també que el Movimento 5 Stelle, que busca aquest tipus d'electorat al sur, a través del que és la renta universal bàsica introduïda exactament per el primer governo Conte, és allà on ha aconseguit tenir un resultat.
Pablo Iglesias, has dit alguna cosa?
Sí, o sea, no es verdad que el fascismo no haya sido un tema en la campaña italiana. No ha sido un tema en los medios de la derecha italiana, que es diferente. Pero el Partido Democrático, que es la principal fuerza de oposición a día de hoy en Italia, ha insistido mucho en que la Constitución italiana del 48 es una constitución que nace de la resistencia y del antifascismo, y que una eventual victoria del bloque ultra pondría en cuestión las bases de sostenibilidad histórica del propio sistema electoral italiano. Lo que pasa es que hay una campaña de blanqueamiento. Igual que cuando se afirma que son los italianos que confiaron en el Movimiento 5 Stelle los que confían ahora en el partido de Meloni. Esto es mentira, no hay ninguna evidencia demoscópica de eso. Los votos en el bloque de la ultraderecha son votos que están distribuyéndose entre los viejos votantes de Berlusconi, de Salvini, que tuvo un resultado espectacular, y de Meloni, que en su momento tuvo el 4% y que ahora ha recibido fundamentalmente votantes que antes apoyaron a Salvini o que apoyaron eventualmente a Berlusconi. No hay una suerte de ciudadanía italiana que pudo confiar inicialmente en el Movimiento 5 Stelle y que ahora confía en Meloni por una suerte de, digamos, cansancio con respecto al sistema político. Claro que hay un problema de fascismo, claro que eso ha estado en la campaña, claro que eso ha movilizado muchísimas voluntades, y lo que hay, por otro lado, es una campaña de blanqueamiento, de presentar, bueno, pues una coalición entre un amigo de Putin, un corruptor de menores condenado por ello, y una fascista, como una suerte de coalición moderada. Y la movilización de recursos mediáticos para eso es enorme. Y lo mismo se va a terminar haciendo en España, pero creo que es muy importante señalar que Europa, en tanto que conjunto de sistemas políticos democráticos, puede llegar a su fin si se sigue normalizando, que mientras apoyen a la OTAN y sean neoliberales, los fascistas pueden gobernar tranquilamente en los países de la Unión, y hablamos en este caso de la tercera economía de la zona euro.
Sí, jo crec que...
Un instant, Mònica, per al·lusions al que comentava abans la Nabú, Hanna.
Sí, no, jo no em referia que no hagi estat tant un argument de campanya electoral. Òbviament que el Partit Demòcrata n'ha parlat, n'ha advertit molt contra això. El que deia és que parlant amb la gent a Nàpols, parlant amb la gent a barris molt deprimits de Roma...
Jo he estado también en Italia en esta campanya y he hablado con la gente por la
bueno,
calle.
Pues
no
a mí...
Es un elemento que podamos utilizar como argumento. Claro, es como la gente con la que ya has hablado tú te habrá dicho el problema no es el fascismo, pero eso no se puede utilizar como argumento para definir cuáles son los temas que han definido una campaña. Tendrán que ser, en todo caso, lo que han dicho los actores políticos. Y en este caso no he mencionado un grupo de izquierda radical, sino el principal partido de la oposición. Es verdad que la derecha mediática ha evitado en todo momento hablar del fascismo, pero ha sido un tema permanente, no solamente en el mundo, no es una cosa de periodistas extranjeros, sino que ha sido un elemento permanente en la discusión pública en Italia, independientemente de los amigos que tenga cada uno y lo que nos cuente.
Ara.
No, jo el que em referia és que la preocupació de molta gent, no, la primera no és el feixisme a l'hora de parlar amb ells, els hi preocupa més la renta de ciutadania, els hi pregunten més altres coses. Òbviament que en parlen del feixisme, no em referia a que no se'n parli absolutament, em referia a que parlant amb els italians de peu no és el primer tema de conversa que almenys amb mi he pogut parlar.
Luca, un instant.
Sí, efectivament també les campanyes de l'ETA al principi no era tan contundent sobre aquest tema. Lo ha anat advenint, especialment en les últimes setmanes, i el que deia Anna, jo crec que l'electorat ja està, no dic cansat d'aquesta lògica feixista, antifeixista, sinó que busca altres respostes. Hem de fer una política antifeixista en altres temes, en altres conceptes. No, ja estan cansats de comprar una caixa sense mirar què hi ha dins.
Mònica, ara sí.
Sí, i està demanant també la paraula la Teresa, que parli primer ella i després.
No, jo només volia dir que és que a lo millor el que està passant, i insistint en el que deia l'Anna, és que segurament la gent està identificant feixisme amb Mussolini, amb uns fets molt concrets de la història, i seguint amb la línia de lo que deia abans, el feixisme avui es presenta d'una manera diferent, amb un ropatge diferent, amb un llenguatge diferent, amb unes maneres de fer i d'actuar tan diferents que per la gent que ho ha viscut, no? Perquè el senyor aquest que parlava, crec que ho ha dit l'Anna, no? Que va fer el salut feixista, és el net d'un ministre de la República de Saló, de Mussolini, i en canvi, bueno, pues no ha escandalitzat, com podria haver escandalitzat. No? Jo és que crec que quan parlem nosaltres de feixisme hauríem de fer aquesta distinció entre el que és el feixisme històric, el que entenem com a feixisme, doncs que aquí podria ser el Franco, Mussolini, Hitler, etc. En canvi, ara, el que jo crec que s'està produint és un feixisme difús, de cara amable, de modals diferents, de ropatges diferents, però al final...
Perquè hi ha una estratègia darrere.
Clar.
Que algú que ho està pensant,
clar,
això.
Clar, però que en el fons és el mateix, però justament l'estratègia ens està conduint a que passi, jo crec que això que diu l'Anna, que és que la gent no identifica feixisme amb aquesta proposta serà... que tenim sobre la taula.
Aquí a casa nostra serà molt interessant veure què passa amb Macarena Olona. Macarena Olona, d'aquí 4 dies, laboràs al front d'un partit,
i canviant-li el seu discurs, utilitzant unes altres formes, unes altres maneres d'adreçar-se, però és el mateix. És a dir, sí, sí, sí. En definitiva, què passa? Que és veritat que hi ha aquesta imatge de Vox, és una imatge que veus que no té recorregut, no? I el PP s'han adonat compte que ara que està debilitat, si a sobre té un personatge com Macarena Olona, que la poden vestir de senyoreta Pepis de la dreta conservadora, doncs apostaran per ella, no perquè tingui un gran recorregut, sinó per acabar de deixar contra les cordes a Abascal. És a dir, Abascal, és molt difícil que un tipus com Abascal pugui tenir una majoria suficient per governar. Per cuidado, perquè són capaços de buscar-se alter egos de l'extrema dreta que a lo millor els hi funcionen.
Una qüestió que és una reflexió que va en la línia del que deia l'Anna i segurament en contraposició del que deia el Pablo, no? Jo penso que una de les coses que estan fent molt hàbilment alguns partits com el de Giorgia Meloni i aquí a Abascal i ho han utilitzat a moltes campanyes és no intel·lectualitzar el discurs polític. No intel·lectualitza el discurs polític. I en una societat on regnen les desigualtats, els problemes econòmics, la crisi que ens ve sobre, la inflació, etc, etc, no fan un discurs intel·lectual, sinó que fan un discurs pat a la llana, parlant del que els hi pot passar demà, articulant el discurs de la por i de la protecció personal, parlant de que nosaltres us protegirem de la precarietat, etc, etc, i acaben fent un discurs que per determinades capes socials, i per això segurament hi ha fluctuacions de vot impensables, i els analistes polítics jo no me'n guardaré prou de fer anàlisis de cap a on van els vots, en un moment donat han pogut votar un partit d'esquerres i després un discurs populista proper evidentment a l'extrema dreta, doncs acaben votant-lo, no? Jo vaig sentir reportatges amplis en diversos mitjans fets al barri d'on va néixer Giorgia Meloni, que és un barri tradicionalment d'esquerres a Roma, que ahir ho sentíem, doncs hi havia gent que sempre havia votat esquerres i ara doncs votaria Meloni, però a més sense cap problema, no? Abans d'ahir el Màrius Escarol, la fotografia d'ahir dels melons de la Giorgia Meloni diguem, identifica la talla intel·lectual, deies, Màrius, del personatge. No, també, però identifica els mecanismes dels grups que ajuden a elevar aquestes figures a categoria popular. I aquí darrere d'aquests melons i d'aquest WhatsApp i d'aquesta imatge, hi ha gent que ho ha pensat i sap que aquesta imatge penetra ràpidament i vola ràpidament per les xarxes. No, és una idea d'ella de em faré una foto amb uns melons. Són uns paios que diuen, què farem el dia de les eleccions? Farem córrer una imatge que tal, no sé què, tal, tal. I això és un tipus de discurs fàcilment permeable i que fa també que els lideratges siguin molt volàtils i molt febles. I això ho estem veient a cada pas de la política que fem. Ciutadans seria l'exemple més clar d'aquesta volatilitat, no?
Val. Són les 8 minuts i les 10. Algú ha de dir alguna cosa a la sala?
Sí. No.
Vale, Sant Pere,
a Barcelona, sí. No, escolta'm una cosa, no, que això que comentava la Mònica ara, de que els discursos no siguin intel·lectuals, que siguin, doncs, fàcils, lleugers, si tirem de la història, arribarem a un senyor que es deia Joseph Goebbels, i que era el cap de comunicació del nazisme, crec que va ser ministre d'Interior o alguna cosa així, no ho recordo exactament, però que un dels seus punts, crec que era un decàleg que tenia de comunicació política, deia justament això, missatges breus, curts, perquè deia alguna cosa així, com que contra més gran sigui la massa de convèncer, més fàcils i simples han de ser els missatges. Per tant, el que s'està fent actualment amb aquestes forces polítiques és tornar a algú tan elemental com allò que va servir perquè el nazisme sigués capaç d'arribar a la població alemanya.
Són 8 minuts els que falten per les 10. Vaig un moment a la publicitat i de seguida saludaré una persona amiga de Pablo Iglesias i del qual
Enric,
cita
Enric Juliana
ha fet ja...
Home, avui hi haurà el pack.
D'aquí uns moments.
RAC 1.
Amb 9 euros, els teus pares a la seva època podien sortir a sopar, posar gasolina, organitzar una festa i estalviar una mica. Tu, amb 9 euros, pots anar-los a veure. Ouigo, alta velocitat entre València, Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona des de 9 euros. Consulta condicions i compra el teu bitllet a ouigo.com. Ouigo, let's go!
Cal llevar-te més d'hora per sortir a córrer? Cal cantar a la dutxa? Cal prendre't un latte quan vas cap a la feina?
Starbucks. Allò que no et cal és allò que fa que cada dia valgui la pena.
Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es. Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
Era digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per a gent gran, presenta Tranquilitat Garantida. T'ajudem a trobar els millors cuidadors pels teus pares. I si no quedes 100% satisfet, et tornem els diners. Garantit. Contacta'ns ara. Cuideo.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
El perquè de tot plegat.
Pràcticament a les 10, avui mig Catalunya té festa. És a dir, no és només Barcelona, és molt bona part de l'àrea metropolitana, i a Hospitalet, Sant Joan d'Espí, també hi ha zones del Baix Camp, Reus, per exemple, avui també és dia festiu, per tant, molta gent, ben fet que fa, s'aixeca aquesta hora del matí i vol saber coses de què hi ha què ha passat aquesta nit, per exemple, a Itàlia. Jordi de Planell, en síntesi, què els podem explicar als que s'acaben de llevar i que els hi puguem dir d'aquestes eleccions?
Doncs els podem explicar que s'han confirmat els pronòstics, s'ha imposat la coalició de dretes a Itàlia, encapçalada per els germans d'Itàlia de Giorgia Meloni. Amb un 98,5% ja dels vots escrutats, falten tot just un miler de meses per acabar de recomptar-ne els vots, d'un total de 61.417. Ara mateix, la coalició formada per Germans d'Itàlia, la Lliga Nord i Força Itàlia s'emportaria pràcticament el 44% dels vots, el 43,97%. Com dèiem, dins d'aquesta coalició, el gran vencedor de les eleccions són els Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni, amb un 26,1% dels sufragis. La Lliga de Matteo Salvini s'emportaria portaria el 8,8% i relativament a la vora hi hauria la Força Itàlia de Silvio Berlusconi amb un 8% dels vots. Perquè fa l'altra gran coalició que concorria a aquestes eleccions i que intentava frenar l'avanç de la dreta. És la coalició formada per l'esquerra, per la centre-esquerra, amb el Partit Democràtic al capdavant. La coalició en el seu conjunt s'emportaria un 26,2% dels vots, per tant està a pràcticament 18 punts de la coalició de dretes, i aquí el partit fort, per entendre'ns, d'aquesta suma de sigles seria el Partit Democràtic d'Enrico Letta, que es quedaria per sota del 20% dels vots amb el 19,1, per tant per sota del que preveien els sondejos. La resta de marques d'aquesta coalició són partits minoritaris que estarien al voltant del 2 al 3% del vot. Fora d'aquestes dues grans coalicions hi tenim el moviment 5 estrelles de Giuseppe Conte amb un 15% de les paperetes, i finalment el tercer polo d'Azione i d'Itàlia Viva, de dos exlíders també del Partit Demòcrata, s'emportaria un 7,7% dels vots. A tot això, ara mateix ja hi ha repartits 94 diputats a la Cambra de Diputats del Congrés Italià dels 400 que l'acabaran conformant, i aquí també està arrasant la dreta. Se n'han portat d'aquests 94, 74. La resta de partits es reparteixen aquests 20, 9 serien per la coalició d'esquerres, 9 per el moviment 5 estrelles.
Són pràcticament les 10. Hola, Enric Juliana, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què tal? Bé, què t'ha semblat tot plegat?